Revolució 4.0 amb Xantal Llavina.
Hola, què tal? Com esteu? Ja fa uns quants dies que hem arrencat el 2026 i continua la muntanya russa de notícies polítiques i econòmiques que ja ens fa preveure que serà un any convuls a molts nivells. En aquest inici d'any mogut, l'altre dia va aparèixer una notícia que trobo que ha passat bastant desapercebuda i que és molt significativa. Atenció, Dinamarca eliminarà el seu servei de correus. Després de 400 anys d'història, el servei públic de correus de Dinamarca desapareix. El motiu, oients, que cada vegada s'envien, com sabeu, menys cartes. Fa 25 anys es va enviar 1.500 milions de cartes, doncs aquesta xifra avui ha caigut un 90%. A Espanya el descens de moment voreja el 60% i veurem si el servei de correus també acaba desapareixent o no. És una prova més de com anem evolucionant, no? Mòbil, WhatsApp, xarxes socials i correus electrònics monopolitzen la manera de comunicar-nos perquè, com sempre diem, i des de fa molts anys, som més digitals que mai. Evidentment, les empreses de missatgeria sí que tindran molt de pes perquè el comerç electrònic no para de créixer, com sabeu, però el que passarà a la història són les cartes i les bústies. I avui el gran Santiago Niño Becerra agafarà els prismàtics i mirarà endavant. Quin 2026 ens espera des del punt de vista econòmic? També us proposarem escoltar una de les entrevistes que vaig fer fa unes setmanes a Silicon Valley, a Califòrnia, en aquest cas a una dona TIC, l'experta en biomedicina, Àngels Estiarte. No us la perdeu. Avui també tindrem el plaer d'escoltar el primer Revolucionats de l'any amb el Ricard Castellet. Parlarem de salut, de medicina i intel·ligència artificial i coneixerem una proposta disruptiva com podem compartir les reaccions humanes i el llenguatge no verbal en dades estudiables. Ja sabeu que sempre ens trobeu a les xarxes socials d'aquesta casa, Catalunya Ràdio, els dissabtes, nou capítol, sempre a l'API web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
Revolució 4.0. Desena temporada. Masterclass Becerra amb Santiago Niño Becerra.
Amb Santiago Niño Becerra repassarem avui les previsions econòmiques per aquest 2026. Serà un bon any per a la nostra economia? Serà un any de transició o serà un any de crisi? Notícies com la que ens arriben de Venezuela i dels Estats Units ens auguren que venen moments complexos i tot just acaba de començar el gener. Santiago, com estàs? Molt bon any 2026. Ha anat bé aquests dies? Has pogut descansar i desconnectar una mica de l'actualitat o no?
Sí, una mica sí. I igualment, Chantal, bon any. Sí, aquests dies sempre l'activitat s'enlenteix una mica, es ralentitza.
Veient les notícies per això que ens arriben des del primer dia de l'any, jo vull saber si ets optimista de cara al 2026. Ara no parlo d'economia, sinó en general. Diries que tenim tres opcions, que serà un bon any per l'economia, que serà un any de transició o un any de crisi el 2026. Què em diries?
Jo diria que és un any de transició. De transició amb lleugera caiguda.
Lleugera caiguda. Motiu? Motiu? Ara de seguida anirem a parlar dels Estats Units i Venezuela. Motiu, em diries?
Bueno, a veure, aquí hi ha dos temes diferents. Un tema és el món i un altre tema és Espanya. Fa dies, J.P. Morgan ha publicat un informe en el que parla que, degut a la intel·ligència artificial precisament, el món va amb una curva de creixement en forma de K. Què vol dir això? Vol dir que hi ha una part de la població que cada vegada creixerà més, tindrà més coses, guanyarà més, estarà millor, més integrada, més culta, més formada, i una altra part de la població bueno, creixent estarà cada vegada pitjor. És a dir, la desigualtat tendeix a créixer. Dins d'aquesta banda que baixa, segons JP Morgan, estan països que depenen molt del turisme. Per què? Perquè com...
Però seria el nostre, El nostre també seria depenent del turisme, sí?
Sí. Com la classe mitjana cada vegada té menys pes a l'economia, els seus ingressos en proporció seran més baixos i podran gastar menys en coses. De fet, parlant d'Espanya...
Sí.
El diari Expansión va publicar la setmana passada un article a doble pàgina molt, molt interessant que analitza una mica les previsions d'Espanya i hi ha dos temes que són molt importants. La inversió empresarial s'enfonsa a Espanya per aquest any. S'enfonsa. S'enfonsa vol dir que, si no recordo malament, baixa 6 punts. I el consum privat baixa un punt.
Baixa un punt. Bé, en parlarem, però ara vull que també anem a Veneçuela, als Estats Units, perquè el programa ja sabeu que no parlem de política, però és indubtable que el que ha passat a Veneçuela amb la detenció de Nicolás Maduro té i tindrà un impacte brutal a tot el món, també en l'economia. Vull que avui m'expliquis la versió de Santiago Niño Becerra, és a dir, Veneçuela sabem que té grans reserves de petroli, estem parlant de 300.000 milions de barrils i hem sentit que desembarcaran grans petrolieres nord-americanes. Això què pot significar per al món? Tu, per què creus que hi ha hagut aquesta operació? Ha estat una operació econòmica d'Estats Units amb Veneçuela. Com ho veu Santiago Niño Becerra, el que ha passat i el que ha fet Donald Trump?
Bueno, jo el que crec és que el món ha canviat la forma de funcionar del món, de l'economia ha canviat i ara hem entrat en una dinàmica que, en la que el que té força pot fer el que vulgui i les formes queden al marge. És a dir, als Estats Units durant pràcticament 3 dècades ha deixat de banda Latinoamèrica, no li ha interessat, però ara, tenint en compte que el món va cap a una agrupació en blocs, tenim la Xina, Rússia i Estats Units, i Estats Units ha passat a interessar-se moltíssim per Latinoamèrica. Però, de fet, l'interès dels Estats Units per Latinoamèrica mai havia desaparegut, però havia baixat molt. Bueno, històricament sempre s'ha dit que Latinoamèrica és el patio trasero d'Estats Units, no? Pues ara el que vol és utilitzar aquest patio trasero. Això seria també extrapolable a Groenlàndia i a Canadà, perquè fixa't que tots queden en el mateix hemisferi, no? Groenlàndia, Canadà, Estats Units, Latinoamèrica, no? Llavors,
però explica'm l'interès, és a dir, l'interès amb Llatinoamèrica en aquesta operació de Nicolás Maduro té que veure amb aquestes grans reserves de petroli i que recordem que Trump ha parlat més aquests dies de petroli que de democràcia.
No, però és que l'interès no és només de Veneçuela. De Veneçuela li interessa a Estats Units el petroli. D'Argentina li interessa el petroli i li interessa la soja. També tenim el triàngul del liti. Bolívia, Xile, Veneçuela. També de Xile el coure. És a dir, Latinoamèrica és una font de recursos. I amb aquests recursos, bueno, també estava interessat Xina. Europa poc, però Xina molt. Llavors, a Estats Units no li interessa que es fiqui Xina, no li interessa. També estava pensat un acord amb Mercosur d'Europa, és a dir, Argentina, Xile, Argentina, Brasil, Uruguai i Paraguai, i als Estats Units tampoc li interessa i ha intervingut.
Clar,
ha intervingut.
Però no m'has contestat la pregunta, Santiago, és a dir, que aviat desembarquin les grans petrolieres nord-americanes, què pot significar el món? I també si algunes empreses espanyoles amb interessos a Venezuela patiran o poden sortir beneficiades de la situació.
A veure, Veneçuela, Espanya va perdre Veneçuela fa molts anys. És a dir, moltes empreses que estaven allà han tingut de marxar perquè, bueno, el model polític i econòmic que va implantar Hugo Chávez, pues, evidentment, xocava frontalment contra els interessos de la inversió estrangera. L'única empresa que es va mantenir a Veneçuela, espanyola, era Repsol. I, evidentment, al ralentí, literalment al ralentí. Llavors, ja Repsol, després d'aquest canvi de situació a Veneçuela, ja ha demanat als Estats Units, que jo sàpiga no hi ha resposta encara, que pugui exportar una altra vegada petroli, Repsol. Les altres empreses espanyoles no sé si tornaran, però en qualsevol cas, Chantal, tal i com ho han pintat, per estar a Veneçuela no has de parlar amb el govern veneçolà, has de parlar amb els Estats Units, perquè Trump ja ha dit que els Estats Units governa Veneçuela. A partir d'aquí, evidentment, qui vulgui estar allà ha de demanar permís als Estats Units. Les grans petroleres estadounidenques, evidentment, que entraran a Veneçuela, i evidentment. L'únic problema, que és solucionable, evidentment, és que, com ha hagut una manca d'inversió brutal aquests darrers 20 anys amb la indústria petrolera de Veneçuela, s'han de fer inversions brutals. És a dir, una quantitat que oscil·la entre els 10 i els 30.000 milions de dòlars.
I una pregunta, Santiago, que l'oient del Revolució es fa. Tot el que està passant ara a Veneçuela, als Estats Units, ens afecta aquí a Espanya, a Catalunya, a la nostra economia? És a dir, té alguna repercussió per nosaltres?
Podria tenir-la per la banda dels combustibles, és a dir, bàsicament de la benzina i del gasoil. És a dir, ara tenim dues alternatives. Si l'oferta mundial de petroli augmenta amb l'entrada dels Estats Units a Veneçuela, en teoria el preu baixarà. I això, per al consumidor, pot ser positiu.
Per tant, ens baixaria el preu de la benzina, que això és el que li interessa al nostre oient ara mateix. Sí.
Sí, espera, Chantal, però hi ha una altra possibilitat. Com resulta que amb aquesta intervenció dels Estats Units a Veneçuela controlarà molta més oferta de petroli,
sí.
Estats Units tindrà més pes per intervenir en el preu mundial del petroli.
Val.
Amb el qual el preu podria pujar.
Podria pujar perquè Estats Units pot intervenir en aquest preu. Per tant, amb quina possibilitat et quedes? Amb l'opció A, que ens has explicat, o amb l'opció B?
Jo em quedaria amb l'opció A. És a dir, que podria baixar, però molt poc, perquè als Estats Units tampoc li interessa que el petroli baixi, perquè ell també exporta petroli. Amb la qual cosa, sí que és veritat que li interessa que baixi a casa seva per als seus consumidors, però no que baixi en el món en general. És a dir, jo crec que més o menys quedarà amb un preu similar a l'actual i en tot cas guanyaríem la inflació, en tot cas.
Molt bé. Per acabar, amb aquest tema, que vull tocar un altre tema, també ha parlat de l'interès de Groenlàndia, una terra amb grans recursos minerals amb més d'importància estratègica. Per tant, creus que l'economia ha entrat de ple en les decisions geopolítiques més que mai, Santiago?
Sí, per descomptat. És a dir, de fet, sempre ha sigut una mica així, però ara clarament. És a dir, torno a dir, el missatge que ha engegat l'administració Trump és que el més fort pot fer el que vulgui. Llavors, en el cas de Groenlàndia, que apuntaves, clar, què argumentava? Recordem que Groenlàndia és un territori autònom, però que depèn de Dinamarca. Llavors, què és el que deia ahir o abans d'ahir el president dels Estats Units? No, però és que Groenlàndia està plena de barcos xinesos i russos, no? I a nosaltres no ens interessa. És a dir, a Estats Units no li interessa, però a la resta del món sí que li interessa, i a Xina i a Rússia, no? Llavors, jo crec que estem entrant en una dinàmica de repartiment del món en zones d'influència.
Repartiment del món en zones d'influència. I més més canvis per aquest any 2026. L'any ha començat molt fort amb una situació que no ens esperàvem. El que segur que l'encertarem és si pronostiquem que la intel·ligència artificial tindrà aquest any un gran impacte en l'economia. I m'agradaria dir-te que he estat llegint aquest Nadal més reposadament i llegia una predicció de Bill Gates, ja el coneixes, a Bill Gates, que a vegades l'encerta, i no sé si ho has llegit tu també, Santiago, però deia que en un futur, d'aquí 10 o 15 anys, ens haurem acostumat que la humanitat treballi 2 dies a la setmana. I que treballi 2 dies a la setmana perquè vol dir que la intel·ligència artificial farà moltes tasques. A mi m'ha preocupat perquè jo crec que treballar és positiu per la humanitat, no? Tenir temps lliure, no sé si és bo. Què et sembla aquesta reflexió que feia Bill Gates? Hi estàs d'acord?
Jo crec que no anirem per aquí. Perquè ell considera que el treball, el temps de treball es repartirà.
Sí.
I la majoria de persones treballaran 2 dies, hi haurà un grup que treballaran molts més, evidentment, però és que jo crec que no serà així. Jo crec que la tendència és que hi ha una sèrie de gent que treballaran les hores que facin falta i la resta pràcticament no treballaran res.
Ja, però tu deies l'impacte de la IA, creus que serà negatiu o positiu en els propers anys per a les empreses?
Bueno, a veure...
Positiu per a les empreses i negatiu pels treballadors, sí?
A veure, totes les previsions que s'han fet, totes, apunten a que la productivitat pot pujar en els propers 10 anys entre un 0,5% i un 3% cada any durant 10 anys, gràcies a la intel·ligència artificial, eh?
Pujaria la productivitat, sí.
Això és superpositiu, però el treball anirà a la baixa. L'ocupació.
Alguns treballs, eh? Ens queden 2 minuts. Algun treball ens anirà a la baixa. Alguns sectors en concret, Santiago?
Sí, alguns sectors concrets, però a mida que la intel·ligència artificial es vagi sofisticant i abaratint, aquesta influència de la intel·ligència artificial s'abstendrà.
Ja. Déu-n'hi-do. Per acabar, va, 2 titulars per aquest 2026, perquè parlarem de molts temes. Amb quin et quedaries? Quin titular comencem ja aquest 2026? Santiago.
Jo crec que com a titular aquest any serà l'any de l'inici de... Perquè bueno, ja portem, no? Però aquest any, el 2026, serà l'any de l'inici del període de la intel·ligència artificial.
A l'inici del període de la intel·ligència artificial, aquest és un. Abans has dit a l'inici del programa que anem a un any de transició, un any de transició on hi haurà notícies positives i d'altres no tant, i un altre, i un tercer. Va.
Un tercer, que les relacions entre països han deixat, les relacions internacionals, em refereixo entre països, han deixat de ser com eren i ara seran d'una altra manera, totalment diferent.
En blocs, deies, en blocs gegants, Xina, Rússia, Estats Units. Sí. Abans has dit Xina, Rússia, Estats Units, no has dit res d'Europa. Europa no pintem gaire, no, Santiago?
Bueno, Europa...
Per fer-ho exagerat, oient, sí.
No, Chantal, cuidado, Europa, el problema que té Europa és que és un mosaic de països que no s'entenen, és a dir, s'entenen en lo mínim. Però si tu... Ara, perdona, és a dir, no faig broma, Si tu d'Europa treus l'alta costura, treus la moda i treus el luxe, en què és líder Europa?
Turisme?
Turisme als reps. Jo dic de producció.
De producció.
És a dir, Europa produeix alta costura, luxe i oci d'alt nivell. Tu treus això i Europa en què és líder? És líder en tecnologia? No. És líder en armament? No. És líder en producció agrària? No. En què és líder? En res.
Doncs parlarem d'aquest lideratge de la Unió Europea que ens preocupa. Santiago, hem d'anar acabant. Ha estat un repàs, sobretot parlant d'aquesta notícia de l'any, de l'inici de l'any d'Estats Units i Venezuela, que evidentment quan hi ha una notícia d'aquestes impacta a tot el món i fins i tot també el preu de la nostra benzina. Veurem què passa, aquestes dues opcions A i B que has dit, i hem dibuixat històries que passaran aquest 2026 i que anirem explicant amb tu. Moltes gràcies, Santiago. Una abraçada.
Vale, Val, bona tarda.
L'esperit humà ha de prevaler sobre la tecnologia. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Welcome to the Hotel California.
ara us volem oferir una altra de les converses que vaig tenir quan vam anar a Silicon Valley, a Califòrnia, a finals del 2025. En aquest cas, és una xerrada amb Àngels Estiarte, que treballa a l'empresa biomèdica Neumora, desenvolupant nous medicaments per tractar malalties del cervell.
Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Especial Silicon Valley.
I hem vingut a San Francisco a conèixer també dones TIC catalanes que han vingut a treballar a San Francisco. I l'Àngels Estiarte fa més de 20 anys que viu als Estats Units. Què tal, com estàs?
Hola, què tal?
Què tal? Com és que decideixes venir a treballar a San Francisco?
Crec que va passar tot com... molt una cosa darrere de l'altra. Quan vaig acabar el doctorat a Espanya vaig venir a fer un postdoc als Estats Units. I quan vaig trobar feina, doncs les feines que vaig trobar van ser totes a Estats Units, perquè a Espanya no hi havia en aquella època feina per mi. Llavors vaig decidir venir a la zona de la Bay Area, perquè hi ha moltes empreses de biotecnologia en aquesta zona.
Tu treballes al sector de la biotecnologia, concretament a Neumora. A què us dediqueu exactament?
La meva empresa es dedica a investigació i desenvolupament de fàrmacs per les malalties i les malalties del cervell. En plan, l'Alzheimer, el Parkinson, la depressió, l'esquizofrènia...
Per tant, tu desenvolupes nous medicaments per intentar guarir aquestes malalties, correcte?
Sí.
Esteu utilitzant intel·ligència artificial, que ara tothom en parla, que ajudarà al món de la salut?
Una mica sí, però massa no, perquè la intel·ligència artificial encara en la part de biotecnologia encara està en uns estadis molt inicials. El principal problema que hi ha en fer servir la intel·ligència artificial en el camp de la salut és les dades que els hi dones el software perquè desenvolupi i creï les respostes, que molta d'aquesta informació és privada i pertany a les empreses que han generat aquesta informació. I moltes vegades també la informació que es comparteix és la informació que dona resultats positius. Clar. Però els resultats negatius, que també són molt útils per avançar amb la intel·ligència artificial, moltes vegades tampoc es publiquen ni es comparteixen.
Per què empreses de tecnologia que ajuden, per exemple, en aquest cas, curar malalties que afecten el cervell, com l'Alzheimer, són tan poc conegudes i, en canvi, altres tecnològiques que són d'altres temàtiques que no és la salut són conegudes? Per què passa això?
No ho sé, és curiós, és una bona pregunta. Jo crec que també com que es tarda moltíssim el temps en tenir algo que funcioni, per desenvolupar un fàrmac pots tardar uns 20 anys. Des que comences i tens la idea fins que agafes i tens resultats que realment siguin de profit, no? Que es puguin fer servir en humans. I clar, amb tot això pues, és molt, molt més diferent. En tecnologia les coses van molt més ràpid.
S'està parlant, per exemple, de la cura o de la cronificació de l'Alzheimer. Vosaltres hi esteu treballant? Tu creus que això passarà? Sí? Estem a prop d'això?
Jo crec que sí que passarà a prop, no? Però el que sí que hi ha i que està molt a prop és el que agafin i que hi hagi nous medicaments que puguin retrasar la malaltia, de manera que la gent no estigui tan malalta tan aviat. I amb això, ja en l'últim 2, 3, 4 anys s'han aprovat moltes un parell nou de medicaments per l'Alzheimer, que sembla que tenen bastants bons resultats.
L'Àngels va estudiar a Catalunya Farmàcia.
Sí.
I t'has trobat amb moltes dones TIC a San Francisco o poques?
Molt poquetes. Hi ha algunes dones que estan aquí de tècniques d'investigació, menys que estiguin en posicions altes de direcció i encara menys que siguin catalanes.
I per què passa? És a dir, per què no trobem dones en la tecnologia? Ens passa a Catalunya i venim aquí a la Meca de la tecnologia, a Estats Units, a San Francisco, a Silicon Valley, i ens costa trobar dones directives com l'Àngels Estiarte.
No sé, és... jo crec que la situació està canviant molt i que hi ha, cada vegada hi ha més dones. Jo quan vaig estudiar la carrera, clar, jo vaig estudiar farmàcia, però a la carrera de química, per exemple, hi havia molt poques dones. En la meva feina en química, fins i tot aquí, també hi ha molt poques dones. Jo crec que les dones estan com enfocades en un altre camp, no tan tecnològic, i jo crec que això està canviant en noves generacions.
Àngels, tothom diu que quan treballeu aquí teniu molt bones condicions econòmiques. En el món de la biotecnologia també passa?
No tant com en tecnologia, en high-tech. Et paguen bé, evidentment et paguen molt millor que a Espanya, que a Barcelona, que a Catalunya, però clar, també és molt diferent. El cost de vida aquí és molt car i el que t'exigeixen també és molt més que no pas a Espanya. So let me know.
Aquí tens molts més mitjans per treballar que a Catalunya, em diries, sí? A l'hora d'investigar, per què?
Sí, hi ha molta més inversió, hi ha molts més diners. A més, la gent aquí, si els hi va bé, tornen a invertir diners en les, en empreses petites per ajudar-los a que agafin i que hi hagin noves empreses, noves start-ups. És com un loop que s'alimenta a si mateix, i a Espanya és molt, i a Catalunya i fins i tot a Europa en general, és molt més difícil trobar aquest sentit de el que li diuen a l'entrepreneur, i tornar a invertir en el que tu has aconseguit. Tu t'has fet milionari i tornes a invertir en una altra empresa petita perquè creus que aquesta empresa funcionarà, i ajudar-los a crear i a desenvolupar.
Quantes hores treballes al dia, Àngels?
Masses.
Ai, què vol dir masses?
Depèn, o sigui, treballes aquí, no tens, depèn de la posició que tens, no tens un contracte de treball de 8 hores. Tens un contracte de treball per feina feta. Si la teva feina no està feta, pues no, pues treballes més. I lo normal...
Es treballa per objectius.
Exacte, per objectius. Com 10, 12 hores al dia, depenent de les èpoques... Caps de setmana, alguns, una mica més. Pots tenir una trucada a les 6 del matí o una trucada a les 9 de la nit. Depèn de... Perquè com que és un treball global, que treballes en tot el món, pues, depèn de la zona horària amb la que has de treballar. Pues...
O sigui, que em diries que a San Francisco i a Silicon Valley i a Califòrnia molta gent viu per treballar?
Sí. Menys que d'altres zones d'Estats Units, però a mi m'han dit a la gent que si tenen un dia de vacances no saben què fer.
Sí? Que curiós, no?
Sí, és molt diferent.
Hi ha poca espiritualitat.
Hi ha poca... O sigui, el sentit de què fer fora de la feina. La gent està molt involucrada a la feina. En realitat això es nota també, perquè la gent, quan estava treballant a Espanya, la gent no està tan enganxada, no té aquesta curiositat i...
És diferent.
Però, clar, és diferent.
Per anar acabant, m'agradaria que em diguessis, Àngels, què trobes a faltar de Catalunya? Et veig molt feliç vivint com a dona TIC a San Francisco. Què trobes a faltar?
És com una... És un yin i un yang. Hi ha coses que estan bé aquí, coses que estan bé a Catalunya. Jo crec que les relacions socials són molt més properes a Catalunya i a Barcelona. I després el menjar, el pernil.
El menjar trobes a faltar?
Sí.
Sí. I vas a veure la família?
Sí.
Sovint? Un cop a l'any? Dos
cops
a l'any?
Com a mínim dos vegades a l'any.
Et troben a faltar?
I tant.
Què diuen? No, diuen, escolta, no sé si et jubilaràs aquí o no et veus vivint en el teu futur, a San Francisco o a Catalunya. Vols tornar o et quedaràs aquí?
Per jubilar-me a Catalunya, segur.
Ah, sí?
Sí.
Has pensat on?
Aquí és molt car jubilar-te i hi ha molt poca comunitat per la gent gran i tot això. I, per exemple, en aquesta zona és molt, molt car. La salut pública
sí.
És molt difícil.
Per acabar, t'escolten dones que es dediquen al sector de tecnologia i potser un dia pensen que venen a San Francisco com tu, que en el teu cas no vas venir per amor, sinó vas venir perquè tu volies,
uh-huh.
Que abans em deia moltes dones que venen doncs, perquè el marit també ve aquí, en el teu cas no.
No.
Què els diries? Val la pena que es quedin a Catalunya, que es quedin a Barcelona, que vinguin a Califòrnia?
val la pena que explorin el que elles sentin i el que vulguin fer per millorar i per créixer. I que si no els agrada, que tornin.
Però que estarà que ho provin.
Sí.
Per acabar, un titular de salut i intel·ligència artificial, Àngels, d'aquí 5 anys, què creus que passarà?
Pues moltes malalties que ara es creuen que no es poden curar, pues tindran una cura o algo que els millori i que la qualitat de vida millori.
Alguna malaltia en concret?
Per exemple, les malalties aquestes del cervell, en plan l'Alzheimer i el Parkinson, no seran tan devastadores com són ara mateix.
Ha estat un plaer conèixer-te.
Gràcies. Igualment.
Gràcies per venir a Revolució.
Moltes gràcies per convidar-me. I'll catch you on the flip side if you come back to California. Alors on danse.
Alors on danse. Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina. Revolucionats amb Ricard Castellet i Jordi Pi.
Atenció, perquè no fa gaire que la Guàrdia Civil va desmantellar el que se'n diu una granja de mòbils amb capacitat per enviar, atenció, 2,5 milions d'SMS cada dia i fer milers de trucades per provar d'estafar-nos i buidar-nos els comptes bancaris. Comença el 2025 i el cibercrim no s'atura, al contrari, o sigui que entre els propòsits d'aquest any n'hem de tenir un de ben present. Ser molt prudents, oients, a les xarxes per evitar patir una ciberestafa. I avui comencem una secció amb el Ricard Castellet parlant d'intel·ligència artificial. Salut, què tal? Com estàs, Ricard?
Molt bé, molt content d'estar aquí amb tu. Comencem un nou any amb moltes ganes i molt orgullós de ser de la Revolució.
Molt bé, gràcies, Ricard. Fas bona cara aquest 2026. A veure, expliquem que el Ricard Castellet treballa al sector farmacèutic i hem pensat avui de demanar-li que ens faci, si et sembla, un llistat d'algunes de les tendències lligades a la IA i que ajudaran a la salut, perquè al final la IA ens ajudarà a viure millor i això és el que volen els oients, i per tant, escolta, tots ens interessa viure més i millor.
Exacte.
I què en destacaries d'entrada si la intel·ligència artificial això ho aconseguirà, Ricard Castellet?
Doncs és la gran esperança, i jo afirmo i us dic que sí, i que a més no hi ha alternativa, i això ho aniré explicant més endavant. D'entrada hem de pensar que amb el diagnòstic assistit per la IA parlem d'una capacitat analítica de dades, d'imatges mèdiques, dades clíniques, patrons genètics, que pot fer-ho que analitzar els símptomes abans que siguin evidents. Estem davant d'un canvi de paradigma en el món de la medicina. I ara et dono un titular.
A veure, vale? Titular que m'agrada.
Faig una predicció. No me la jugo molt. Seré prudent perquè estem parlant de salut. Però d'aquí 5 anys no serà ètic que un personal sanitari et faci un diagnòstic sense IA. El pacient no ho acceptarà. No serà ètic.
Per tant, gairebé serà obligatori.
En el màxim 10 anys, per llei, serà obligatori que totes les decisions, tots els diagnòstics mèdics importants que es fagin, han de ser acompanyats d'una IA especialitzada, evidentment, curada en temes de salut. I això passarà. I augmentarem la capacitat de predicció en positiu i amb finura moltíssim.
Val. Per tant, la IA serà més important, lligada a la prevenció.
Exacte.
I més coses. Hi ha una qüestió de la qual també estem parlant molt. La personalització de la medicina amb la intel·ligència artificial també es pot personalitzar, perquè amb la IA no pot detectar tumors abans, no? Per exemple, gràcies a la IA. I personalitzar també el que se li ha de donar a una persona perquè es curi, no, al final?
Mira, aquí hi ha dos canvis de paradigma, ho has llegit tan tranquil·lament tu. Prevenir abans que curar, això és un canvi de paradigma en el món de salut dels darrers segles. Comencem a tenir clar que el pacient el que vol és prevenir, i el sistema sanitari també vol fer-ho. I el segon canvi de paradigma, per dir-ho així en l'evi col·loquial, és que s'ha acabat el cafè per tothom. Els tractaments han de ser molt més afinats. La medicina la medicina personalitzada amb IA permet adaptar teràpies i plans de tractament al perfil genètic de cada persona, al perfil metabòlic de cada pacient i al vital, al seu entorn vital de cada una de les persones. I, diguéssim, això no és només com vius, sinó com reacciona el teu cos. Això millorarà l'eficàcia dels tractaments, reviurà moltíssims els efectes secundaris i és un canvi profund a la manera d'entendre la medicina en el segle XXI.
Per tant, més personalitzat i un àmbit del qual cada vegada també es parla més i, afortunadament, és de la salut mental que n'hem parlat. La IA en serà també una aliada més potent, perquè, atenció, que jo llegia aquest Nadal que hi ha hagut molts suïcidis, és una paraula que no se'n parla gaire, però, atenció, hi havia molts suïcidis de gent de més de 65 anys i, degut a la solitud no desitjada, es produeixen molts suïcidis. Una dada que a mi em va preocupar aquest Nadal quan ho vaig llegir. I, per tant, la IA ha d'ajudar a la salut mental i, sobretot, aquesta gent gran que se sent sola, també.
Aquí hem de ser molt curosos, I el primer et felicito per parlar-ho. Com a divulgadora, com un programa que estem divulgant temes de tecnologia i del segle XXI.
Gràcies, Ricard.
No, és que ho hem de divulgar. O sigui, el que no podem fer, Chantal, és amagar el cap sota l'ala.
No, i la gent gran que se sent sola, sí.
Sí, i jo també, mira, llençaré un titular. I això ho dic moltes vegades, i la gent se m'enfada a vegades. L'AIA acabarà amb la solitud. Però això pot ser un programa per més endavant. Uh-huh. El que és important és que en salut mental, aquí, hem de ser molt curosos. I el primer punt que vull deixar clar és que l'AIA en cap cas substitueix el psicòleg ni el psiquiatre. Però sí que pot ser una aliada molt potent, molt important. Parlem d'eines que ens estan monitoritzant l'estat emocional, detecten patrons d'estrès, d'ansietat i de risc, i ofereixen, i això és molt important, suport en temps real. Ajuden d'arribar abans, no deixar sola la persona fins que la situació sigui crítica. I això en salut mental, amb salut i en salut mental, és clau. Però deixa'm dir dades. Tu has dit dades molt importants. La salut mental dels més grans de 65 o 70 anys, això no se'n parla.
Es suïciden perquè se senten sols. És fort,
solitud,
Ricard.
Amb una societat hiperconnectada, bla, 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 i estem sols. Es parla més, per desgràcia, d'un tema dramàtic com és el suïcidi d'adolescents, no tant de la gent gran, i hem de començar a parlar i fer això, aquest tema transparent. Però deixa'm parlar dades. Mira, per començar hem de tenir molt clar una cosa, que és un tema de context. I hi ha diferències massa grans entre països. A l'estat espanyol, a la sanitat pública, tenim aproximadament entre 15 i 18 professionals especialitzats en salut mental per cada 100.000 habitants, sumant psiquiatres i psicòlegs clínics. A Dinamarca, la xifra és més de 4 o 5 vegades superior, a més de 60 professionals per cada 100.000 habitants, segons dades europees. Uh-huh. El focus que posem en un problema clau com és la salut mental. I aquí no l'estem posant. La sanitat pública espanyola és excel·lent, però aquí no. Aquí estem fallant. Això explica perquè a Espanya la salut mental sovint arriba tard. No només una qüestió de tecnologia, sinó, sobretot, de recursos humans. Aquella ja pot ajudar. No farà miracles, però pot amplificar el sistema. No pot substituir, però pot fer un canvi de cultura que, per fi, el tema de salut mental estigui en el centre de la sanitat pública.
Avui amb el Ricard Castelleter parlant de salut i intel·ligència artificial. Ens parlaves també d'aquests dispositius mèdics, fins i tot intel·ligents, wearables, sensors que poden detectar canvis fisiològics i prediuen també riscos, la salut mental. I, com dèiem, la telemedicina és molt important, aquests assistents d'intel·ligència artificial que permetran fer consultes, per preparar com prediagnòstics,
Sí? Prediagnòstics. Ara hem de tenir molt clar una cosa. Els propers anys, entre la relació entre el pacient i el metge, la persona sanitària, al mig hi haurà una IA. Ja no és un duet, no és una relació entre dos.
Un IA que farà preguntes,
Un IA que farà preguntes, que analitzarà dades, sobretot, i que farà diagnòstic, molt més que preguntes. Les preguntes les pot fer la persona sanitària. La persona sanitària mirarà els ulls i t'entendrà molt bé com a persona. Però la capacitat analítica de les dades, comparades amb milions i milions de dades que hi ha i que hi haurà sobre salut, això ho farà l'IA. No serà una relació de dues persones. Serà una relació híbrida. Una persona, el pacient, una persona, el personal sanitari, i un híbrid, que serà la IA. Canvia la relació.
Clar, jo veig, per exemple, la IA que faci més enquestes, no? Al final, un malalt segurament té un patró, no? I jo he trobat a faltar alguna vegada, que estava relacionada amb temes de sanitat, més enquestes sobre diferents temes d'un pacient que pot fer la IA. Clar. I treure dades.
Aquí és el gran altre tema importantíssim. La IA ens supera els humans d'una manera exponencial amb la capacitat analítica de dades, creuar dades i entendre-les molt millor que un ser humà. Nosaltres ens entenem mirant-nos als ulls, però la capacitat d'analítica de la IA és bestial. Pot optimitzar. I no només això, és que a més pot utilitzar la gestió hospitalària, les cites prèvies, els recursos, els fluxos de pacients, la logística clínica. Al final, i et deixo un altre missatge, la IA sí o sí és el camí per fer sostenible el sistema públic de salut. No serà sostenible sense la IA. I això també és un, si vols, és un altre petit.
Ja, que segurament hi ha gent que t'escolta i que segurament no està d'acord.
Segurament,
S'ha de valorar sempre, evidentment, la mirada del metge, de la infermera...
Sempre.
Necessita aquesta eina.
Exacte.
És una eina que ajuda el metge, ajuda el pacient, ens ajuda a nosaltres, ajuda l'infermera, i costa, no? Perquè no està ben vist això, Ricard.
I aquí entra l'altre element clau que volia parlar-te avui, que és la confiança.
Clar.
Com a pacients i com a personal sanitari hem de tenir confiança en aquestes tecnologies que ens venen, sí, ben utilitzades, són per ajudar-nos. La tecnologia pot avançar molt, però si els pacients no confien en com s'ha d'utilitzar les seves dades, en la transparència del sistema, en el paper dels professionals sanitaris acompanyats d'una IA, això no funcionarà. El repte del 26 no és només tecnològic, és cultural i ètic. Com fer servir la IA per cuidar millor i sense deshumanitzar la salut?
Molt bé.
Tenim feina.
Doncs avui temes molt interessants, Ricard, sobre la salut i la IA, que coneixes també molt bé. Jo crec que hi ha un camp aquí per explotar que canviarà molt en els propers 30 anys i la tecnologia i la salut farà que visquem més i visquem millor. Avui una secció sense la meitat dels revolucionats del Jordi Pi, però que jo crec que ha estat molt interessant per saber una mica més cap a on va el futur de la salut. Gràcies, Ricard Castellet.
Som-hi?
Gràcies. Queda't així,
queda't aquí amb mi. Revolució 4.0. Ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges.
Me gustas tu.
Com serà la Catalunya del 2030? Queda't així, queda't aquí, amb mi. Dissabtes a l'API web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Hi ha estudis que parlen del 70%, d'altres fins i tot del 90%. Sí, com sigui, la comunicació no verbal és una part fonamental de la comunicació. Ara volem parlar, oients, d'una idea que permet que la intel·ligència artificial analitzi aquesta comunicació que sovint passa desapercebuda. Saludem a un jove emprenedor, és l'Edgar San Juan, fundador i CEO de Mock Analytics. Què tal, com estàs?
Molt bé, encantat, un plaer.
Igualment, a veure, és exagerat dir que ens vens a parlar d'un sistema que per primera vegada fa que la IA llegeixi el llenguatge no verbal? Què vol dir això? A veure.
Exacte, sí que és exagerat, perquè no és que sigui la primera vegada, és cert que és un camp, una disciplina força nova per al públic general, però som dels primers que estem desenvolupant algoritmes per reconèixer certs patrons en la comunicació no verbal de les audiències, les persones.
De les persones. I com ho feu, això? És a dir, com ho feu, home? Perquè com podeu convertir les reaccions humanes en dades? Per exemple, ara jo puc estar rient o puc estar trista, i tu com ho saps, això?
Exacte. Doncs és força senzill d'explicar. Força senzill d'explicar. De fet, podríem... el nostre sensor que utilitzem per poder entendre què és el que està sentint aquella audiència, sí, són les càmeres. Sensor, càmeres. Doncs podria ser un telèfon mòbil o una càmera convencional més robusta, oi? Mm. Llavors, la càmera que ens entrega ens entrona vídeo que és imatge i so.
Val.
Llavors, un vídeo, o sigui, les imatges, ens estan dibuixant certs comportaments de les persones, oi? Quan nosaltres estem, per exemple, cansats, ens comportem de certa manera. Quan estem exaltats, ens comportem d'altra, oi? Llavors, la nostra feina és desenvolupar algoritmes que siguin capaços de detectar aquests moments, aquests patrons. Ara mateix estàs sorpresa, oi?
Estic sorpresa, estic
Xantal.
Concentrada.
Estàs concentrada, tot això, exacte. Llavors...
Però, clar, tu ho analitzes com a humà.
Exacte.
I la IA també ho pot analitzar igual.
Exacte, la IA, perquè es veia que és un camp força, podríem dir, allunyà o complex d'entendre per al públic general, però podríem dir que és un programa que l'entrenes, l'ensenyes una cosa i l'executa. Si jo sé que, per exemple, quan estic així amb les mans aixecades i pues, amb un somriure, és a dir, que tinc la boca allargada i amb una distància específica, puc dir que estic exaltat, doncs li ensenyem en aquest algoritme i li diem, mira, quan reconeguis això... Digue'm que està, que hi ha exaltació.
Quines reaccions humanes concretes és capaç de detectar totes, sí?
Nosaltres, clar, jo parlo de la nostra solució, és a dir, que no puc parlar en cap de totes les eines que existeixen, però nosaltres a dia d'avui són 9 indicadors. Te'ls llisto, Xantal?
Sí, quins són?
Doncs el primer és l'atencional, cognitiu, la capacitat de prestar atenció a un tema. El segon seria l'exaltació, com dèiem, quan hi ha energia elevada, quan la gent està, s'ho està passant en gran, etc. Tenim el tercer, que és la baixa energia, seria un oposat. Sabem que el públic està una mica més de capa caiguda. Pot ser perquè estigui avorrit, estigui trist, estigui melancòlic, per exemple, oi? No ho sé, o estigui molt relaxat.
Ja.
Tenim també l'impacte, quan hi ha una novetat que inesperada. L'aversió, és quan hi ha contraposició d'idees. És molt, molt interessant aquest indicador. La serietat. Jo sempre explico la serietat com... Imagina que ens truquen ara a Xantal i em diuen... Edgar, que tens el pare a l'hospital...
Ai, calla.
Em canvia, clar, em canvia aquella predisposició, aquella informació, perquè m'afecta intrínsecament. Llavors també tenim l'abrumació, que és quan algú ens supera, no? Abrumació, perdó, en català seria aclaparament, exacte, és overwhelm, en anglès. I llavors tenim dos que són del camp de la psicologia, la valència i l'impacte emocional.
Esteu treballant en hospitals? Explica'm algun exemple. Amb el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, mesurant les reaccions en l'atenció temps reals de persones amb esquizofrènia, sí?
Ah, exacte, sí, tenim un acord amb l'hospital, el Parc Sanitari... és l'Hospital Sant Joan de Déu, perdona, i ho estem fent amb un projecte que es diu Permepsi, liderat per la doctora Susana Ochoa. Bàsicament és una, com et diria, estan fent un acompanyament, un tractament de 10 sessions amb pacients amb un tipus específic de patologia mental, val? Per millorar. 10 sessions, sessions d'una hora, és una... s'ha generat això ho ha generat un investigador alemany, i el que nosaltres, la nostra aportació és bàsicament que mesurem d'aquesta audiència, són grups focals al voltant de 10 persones, mesurem quina és la reacció, no?, aquestes emocions que s'estan visquent al cap de les 10 sessions, i els entreguem una dada objectiva sobre, ostres, com, quin impacte ha hagut en cada una de les sessions, que això sí permet als professionals entendre l'evolució dels pacients.
Avui parlant d'intel·ligència artificial que llegeix el llenguatge no verbal. M'explicaves ara, Edgar, molt important. Ho utilitzem amb la sanitat? Posa'm altres exemples. Només ho utilitzeu en aquest cas per la sanitat, també altres empreses, altres sectors.
Exacte,
aquesta tecnologia, fet... on la feu servir?
Exacte, Xantal. De fet, nosaltres on l'estem aplicant és al món dels esdeveniments corporatius. Així un MICE, Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions. És un món molt gran. Totes les empreses fan des de formacions, reunions anuals, des de presentacions de producte, etc. Llavors, és un moment on una empresa està presentant un contingut a una audiència i no té cap indicador, cap resposta, no té cap mesura objectiva de saber quin és l'impacte ha sigut aquesta audiència.
Vale.
Llavors, aquest és el nostre sector principal, encara que hem fet proves i tenim pilots al món del cinema, retail...
L'estudi de mercat de productes també l'heu fet encara o no? Estudi de mercat de productes.
És una de les verticals. Un estudi de mercat de producte, per exemple, una presentació d'un cotxe...
D'un iogurt, per exemple, jo m'imagino, marketing, això que ens ho explicaven, tu poses amb una a 10 persones provant un iogurt i vosaltres amb imatges podeu detectar si aquest iogurt agrada o no agrada, el sabor, no?
afegiríem una capa més d'informació, que és la reacció corporal d'aquest públic.
I aquesta idea d'on ve? D'on ve aquesta idea emprenedora?
En resum, per no allargar-me molt, Chantal, jo vaig estar 10 anys fent un tipus de facilitació visual. No sé si coneixeràs el graphic recording. Et sona?
Sí, em sona. Sí?
Et sona?
Sí.
És aquest perfil, és resumir les conceptes més rellevants d'una reunió de manera visual en temps real. Vaig estar 10 anys fent això, treballant amb grans empreses, multinacionals, congressos, associacions mèdiques, i sempre em preguntava, com jo tenia la responsabilitat de resumir els conceptes més rellevants, pensava, i què serà el més important per a aquest públic, no? Per a aquest grup de persones o aquesta audiència? I aquella mosca que tenia des de fa realment 15 anys és la que em perseguia fins que vaig conèixer dos entrenadors mentals d'esportistes d'èlit, Richie Serrés i Alejandro Larrazábal, són socis promotors del projecte. Vaig entendre que érem capaços de mesurar, d'entendre que hi ha tot un llenguatge corporal que no és expressat, que mesura, que el podem mesurar, detectar, i ens dona molta informació molt rica sobre com estem valorant, com estem visquent aquella experiència.
Quants sou ara a l'empresa?
A l'empresa som un equipet petitó, som 5 persones, purament perfil desenvolupador, tècnic, però som un equip de desenvolupador.
I com a emprenedor, el teu somni quin és?
El meu somni? Doncs que no hagi... Exacte, Chantal, doncs que no hi hagi un esdeveniment sense dades, que qualsevol, i en altres sectors, que qualsevol persona que tingui un públic al que presentar una informació pugui saber com ha reaccionat i així doncs, presentar-los el millor possible la propera vegada.
Molt bé, avui conèixer aquest emprenedor que vas estar treballant en empreses com Aberti, Roche, no? Banc Sabadell i Sade, i ara has decidit, Edgar San Juan, doncs, ser fundador i CEO d'aquesta empresa i, per tant, ser un emprenedor que no és fàcil.
No és fàcil, no és fàcil. Bueno, tots ho sabem, no seré el primer jo que ho digui.
Però bé, et veig entusiasmat i, per tant, una idea revolucionària que ha visitat avui el Revolució. Felicitats, Edgar, i et desitjo molta sort, que vagi molt bé.
Perfecte, moltes gràcies, Chantal. Un plaer.
Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina. There's a space in my heart when it all
comes crashing down. Anytime I hear your name, I'm... Oients, acabem programa avui amb una frase de Frederick Douglass, escriptor i militant evolucionista dels Estats Units del segle XIX, i diu així: si no pots volar, corre. Si no pots córrer, camina, però no t'aturis mai. Moltes gràcies, com sempre, a l'equip que fa possible el programa, la Júlia García, el Paco Cotillas, Gerard Gil, Jordi Pi, Jordi Portals. Fins demà, diumenge a les 10, a Catalunya Ràdio. Never mind.